Una altra garida que s'ha coberta una altra vegada i ve molt sovint perquè ens agrada molt el que explica i com ho explica, i avui ens ve acostant a les figures dels Bertrana, pare i filla. Recordeu que per Sant Jordi vam fer aquell díptic que avui hem tornat a posar a la vostra disposició per si hi ha algú que es va quedar sense o que el va regalar amb algun amic i té ganes de, també de regalar-lo amb algú més. I avui la doctora Margarida Casacoberta, que és en el Departament de Filologia i Comunicació, especialitat en Filologia Catalana a la Universitat de Girona, és especialista en la narrativa catalana del segle XX, especialment amb Santiago Rusiñol, encara que dels Bertrana en sap molt. Entre 1988 i 2017 ha escrit més de 80 articles en revistes especialitzades, a més d'una quinzena de comunicacions i ponències en congressos. Ha traduït al català obres d'Émile Zola i de Georges Perec. És comissària del Festival Mot de Literatura, que es celebra cada primavera entre Olot i Girona. Benvinguda de nou entre nosaltres, Margarida, i esperem que tots gaudiu d'ella.
Bé, estic molt contenta de tornar a ser aquí i de poder parlar de Prudenci i Aurora de Bertrana. Aquí aquest any es dedica l'any Bertranes, perquè els hi han posat a tots dos, pare i filla. Bé, suposo que coneixeu la figura de Prudenci i Bertrana i concretament una de les seves grans novel·les, que és Josafat, una novel·la de l'any 1906 i una de les novel·les importants de la literatura del modernisme. Bertrana va néixer a Tordera i, de fet, ell té família o tenia família a Girona i finalment doncs, va passar una part de la seva joventut i primera maduresa a Girona, i és un personatge una mica controvertit. És un personatge que va néixer l'any 1869. Ell explica que és fill d'un propietari rural del Mas l'Esparra. De fet, exactament no és fill d'un propietari rural, ell de fet ho explica en la seva literatura, i ho explica d'aquesta manera perquè Bertrana, que en principi havia de ser enginyer agrícola, quan va anar a Barcelona se'n va adonar que ell no tenia cap ganes de fer d'enginyer i que allò que li interessava era l'art, i concretament es va matricular a Llotja. A Llotja hi va seguir un parell de cursos, no ho va acabar tampoc, i es va enamorar, com passa en aquests casos, de la filla de la senyora de l'hostal on s'estava, i per tant era un personatge que, en fi, un jove, un adolescent, una mica complicat des d'aquesta perspectiva. Quan es va trobar ell com a artista? Ell es va trobar, explica, en el marc d'aquesta masia, d'aquesta casa de pagès, de l'Esparra, en ple contacte amb la natura. Ell explica que les tardes d'estiu, quan ell era jovenet, enmig de la natura, escoltant el soroll dels ocells, sentint l'escalfor del vent, sentint també les olors de la natura, en un moment determinat es va sentir immers d'aquesta natura i va saber que la seva vida tenia una missió, tenia una vocació, i que aquesta missió i aquesta vocació era traslladar artísticament aquestes sensacions per la gent. Ell, que tenia el privilegi de conèixer la natura i de saber quin és la seva bondat i el seu benefici, doncs el que va decidir és que ell havia de ser artista. Què passava, però? ser artista és molt difícil. Ell va voler ser artista en un moment en què tenia com a model altres personatges com, per exemple, Santiago Rusiñol o Ramon Casas, que a començament o final de segle XIX varen prendre les seves decisions personals de no dedicar-se a allò que les seves famílies els havien destinat, sinó revoltar-se i esdevenir artistes. Quina diferència hi havia entre Bertrana i Santiago Rusiñol o Ramon Casas o fins i tot Joan Maragall, que és un altre d'aquests personatges? Doncs que aquests tres primers eren procedents de Barcelona i les seves famílies tenien diners i per tant podien pactar amb aquestes famílies, per bé que les seves decisions moltes vegades suposaven un disgust per la família, tanmateix podien pactar i és el que varen fer tots ells. Bertran, en canvi, no només no procedia de Barcelona, sinó que la seva família no tenia el poder adquisitiu i, per tant, la força que tenien les altres famílies. Per tant, era una persona que havia de treballar per viure. Cosa que ara no ens estranya gens, perquè gairebé tots nosaltres ho hem de fer, però en aquells moments hi havia encara gent que no havia de treballar per viure, com és el cas, per exemple, del mateix Rusiñol, és a dir, havia de treballar però d'una determinada manera. Llavors, quan ell se'n va a París, doncs hi va amb unes mensualitats que li passava la pròpia família. Això Bertrana no ho pot fer. Això marca des de sempre el personatge de Bertrana. És un personatge que se sent malament en un món que no el tracta amb justícia. Ell considera que la seva relació amb l'art és una relació vocacional i, en canvi, no pot dedicar-s'hi de la manera com ell considerava que s'hi havia de dedicar. Si tenim en compte, a més, que Bertrana es va casar molt aviat amb una noia que es deia Neus Salazar, de Girona, i que molt aviat va tenir tres criatures i després una altra, quatre, és clar, a més tenia l'obligació, la responsabilitat com a pare de família i per tant aquella vocació la va haver de canalitzar cap a una feina, un ofici que és un ofici absolutament lloable però que a ell no li avellia, no s'hi sentia a gust, no s'hi sentia còmode i aquest ofici era el de professor de dibuix. I precisament a Girona va muntar una escola de dibuix on allà van passar-hi no només noies de casa bona que necessitaven o que les portaven allà per tal que els ensenyessin els dibuixos típics després per fer brodats, sinó que també hi anaven nois de les famílies benestants gironines que després tindrien un paper important en el procés de construcció de la Girona moderna, i ara ho explicaré. Per tant, Bertrana és un personatge que, tot i viure sempre amb un cert ressentiment de classe, perquè això em sembla que ens explica una part important de la seva figura i sobretot de l'agró amb què moltes vegades escriu, al mateix temps que això em sembla que ho hem de reconèixer el seu paper importantíssim a Girona com a modernització de la societat gironina. Penseu una cosa, penseu que Bertrana crea aquesta escola de dibuix al final, ben bé al final del segle XIX, i que Girona en aquells moments, ara és aquesta ciutat tan bonica, plena de flors, la comparen o la comparem a en una Florència catalana, etc. És plena de turistes, de gent que s'hi passeja, en fi, ja sabeu com és Girona. Però Girona, durant molt de temps, i segur que la recordeu, havia estat una ciutat provinciana, però provinciana en el sentit més literal de la paraula província. Era el cap de la província, era la capital de la província, i, per tant, era una ciutat on hi havia fonamentalment militars, funcionaris del govern i l'església, representants de l'església. Per tant, els tres pilars fonamentals d'una societat que era, en aquest sentit, molt, molt, deixeu-m'ho dir, carca. Aleshores, és clar, un personatge com Bertrana en aquesta societat ja va ser un rebombori. Encara va ser més rebombori quan aquest personatge, que devia tenir certament una gran capacitat de seducció, es va convertir en el pal de paller de dues revistes que es varen crear totes dues l'any 1901 i que es deien una Vida i l'altra L'Enderroc. La que es titulava Vida era una revista que buscava la regeneració de Catalunya en uns moments immediatament després de la Guerra de Cuba en què s'inicia el catalanisme polític. A Vida, la mateixa paraula ho diu, la idea de fons era la vitalitat, el regeneracionisme, la capacitat de regeneració de la literatura en un lloc com és Catalunya, que pertany a un estat decadent, deien, moribund, deien, però que era encara regenerable. Per tant, com s'havia de regenerar? Doncs a través de la construcció d'un partit polític que va ser la Lliga Regionalista. A Vida hi havia uns nois joves, els germans Viver, tots dos estudiaven al seminari, i hi havia també, entre d'altres, el que ara és el famós arquitecte Rafael Masó. Per tant, uns personatges que de seguida es varen vincular amb el grup de Josep Carner, de Guerau de Liost, a Barcelona, i que tenien com a punt de referència un modernisme, diguem-ne, de bona mena, que vol dir un modernisme que no estava en contra d'allò que podrien ser els pilars bàsics de la societat tradicional, sobretot un catalanisme que, un modernisme catalanista que no estava en contra de la tradició catòlica, fonamentalment. Però és que al mateix temps hi havia un altre grupet de joves intel·lectuals gironins, entre els quals hi havia, per exemple, en Xavier Montsalvatge, avi de l'actual músic, de l'actual Xavier Montsalvatge. Hi havia el jove, en aquells moments, Carla Rahola, un dels principals intel·lectuals i polítics gironins, que va ser fusellat l'any 1940, un dels pocs polítics que van ser fusellats a Catalunya i concretament a Girona. Hi havia també el poeta, el que serà el poeta i novel·lista Miquel de Palol, i amb aquest grup, Prudenci Bertrana creava una altra revista que es deia L'Enderroc. L'Enderroc, que volia dir enderrocar muralles, però sobretot enderrocar la carcúndia que hi havia a Girona. I aquests eren els modernistes de veritat, i a més els modernistes de tipus republicà, i a més modernistes menja capellans, per dir-ho d'alguna forma. Però això que passa a Girona, aquests dos grups, amb el pal de paller de Bertrana, que era a tots dos, varen aconseguir de fer front comú l'any 1902 per crear uns jocs florals que es deien els jocs florals de l'enderroc, i que anaven contra una institució que funcionava des dels anys 70 del segle XIX, que era l'Associació Literària de Girona, que muntaven uns jocs florals que eren bilingües. I aquí varen fer cau i net, varen anar en contra d'aquesta associació, varen crear aquests jocs florals de l'enderroc que l'any següent, 1903, es varen convertir en els Jocs Florals de Girona, que varen continuar fins l'any 1935. Per què explico això? Perquè a través dels Jocs Florals de Girona podem resseguir el procés de transformació d'aquesta ciutat, Girona, una ciutat que és, com deia, provinciana absolutament, en una ciutat que al final ja tocant a la guerra i el que després va ser la revolució, etc., doncs ja era una ciutat moderna, cosa que ens explica que després, als anys 70 del segle XX, Girona tingués o hagi tingut la potència que va tenir. Però Bertrana va ser un personatge importantíssim dintre d'aquesta societat, per netejar, per dir, va, tirem-ho a terra, construïm coses noves sobre aquests pilars que són els pilars del catalanisme. Què li passava, però, a Bertrana? Bertrana, a diferència d'altres escriptors, és un personatge que anava a totes. Ell es presenta a ell mateix com un salvatge. Ell és l'autor de les proses bàrbares, per exemple, el mateix nom ho diu. Ell normalment, quan es presenta a si mateix, diu: jo parlo des de la sinceritat més absoluta, jo escric amb sang. És clar, dintre d'una societat com la gironina, això també era una mica perillós. I ara ho explicaré. Clar, Prudenci Bertrana, que fa de professor de dibuix, que en un moment determinat s'adona que la seva veritable vocació, el seu veritable llenguatge, no és la pintura, sinó que és la literatura, que a més considera que la literatura catalana s'ha de modernitzar i que s'ha de ser molt agosarat, tant com ho és la literatura, per exemple, francesa, doncs l'any 1905 es presenta en uns altres jocs florals, però que no se'n deien jocs florals, sinó que portaven el nom de la Festa de la Bellesa, i en aquesta Festa de la Bellesa, que es feia a Palafrugell, per primera vegada els premis no eren flors naturals o regals, sinó que eren premis en metàl·lic, que això volia dir que eren uns jocs florals que buscaven o reivindicaven la professionalització de l'escriptor. A l'escriptor se l'ha de pagar, i se l'ha de pagar bé, deien aquesta gent de Palafrugell. Per tant, en comptes d'aquella llista de premis que acostumaven a haver-hi en els cartells dels Jocs Florals, hi havia només quatre premis: un dedicat a la novel·la, un dedicat a la poesia, un dedicat a una sardana i l'altre dedicat a premiar una cançó també, diguem-ne, popular. Els premis eren de 500 pessetes cada un, i això a l'època era déu-n'hi-do. I Bertrana, que necessitava diners, és sempre una obsessió que ell té, però esclar, ja se sap, si has de viure i has de treballar, necessites tot el que puguis anar guanyant. Doncs hi va presentar una obra fantàstica, que és Josafat. Josafat és aquella història que segur que n'heu sentit a parlar, que se situa dintre de la catedral de Girona, i que és la història d'un campaner, que és un noi que ve del poble, d'un poble de muntanya, que és un noi d'aquestes persones que són fonamentalment innocents i que per tant són fàcils d'enganyar, o que fàcilment poden creure's idees que moltes vegades no són res més que supersticions, etc. I aquest noi, aquest campaner, que és un home alt i gros i que té el seny, podríem dir, d'una criatura, aquest noi que recorda de tant en tant amb un gran desig la imatge d'una noia que era una pastora que en un moment determinat se li ofereix, etc. Aquest noi dintre de la catedral de Girona, que fa de campaner, manté una relació eròtica amb una prostituta que, si ho recordeu, a la catedral de Girona està situada, o estava situada, al costat del barri de la prostitució de Girona. Per tant, clar, Bertrana escriu una novel·la increïblement interessant. Li posem l'etiqueta de modernista a partir del moment que el que ell busca en aquesta novel·la és superar el que havia estat la novel·la realista, i busca sobretot arribar a emocionar el lector, i en aquest cas no només emociona, no només suggereix, sinó que provoca unes sensacions terribles, a través d'una prosa molt ben treballada, a través d'uns capítols molt sintètics que estan pensats per tocar la fibra del lector, doncs escriu aquesta obra i la situa dintre d'un lloc sagrat com és la catedral de Girona. Aquesta història eròtica entre el campaner i la prostituta, que es diu Fineta, és una història que es vertebra com la història de la Bella i la Bèstia. I s'acaba, no cal dir-ho, malament, perquè després que aquesta prostituta, que a més és d'una gran luxúria, vagi a buscar el campaner, i que tots dos recorrin tota la catedral en fi, amb unes escenes que déu-n'hi-do, doncs, clar, aquest campaner acaba tenint remordiments de consciència, i els mateixos remordiments de consciència quan diu a la noia, a la Fineta, que no hi torni i ella s'hi negui, aleshores l'única sortida que ell tindrà és matar-la. I després, una escena increïble dintre de la novel·la és la manera com es desfà del cadàver, que al final llença des d'una de les finestres de la catedral i va parar en un riu que passa per allà al costat, i el personatge acaba boig. Deixeu que us en llegeixi un fragment, perquè és clar, una cosa és explicar-ho, o sigui, la cosa és aquesta, la història és aquesta, res més, però el que és interessant és veure com Bertrana utilitza el llenguatge per tal d'explicar-nos aquesta història. Només un fragment, és la primera vegada que la Fineta juntament amb una dona que es diu Papona, realment els noms, la Papona és una pastora, és la pastora que havia provocat el desig d'en Josafat quan era jovenet i cosa, això li havia provocat molt malestar, etc. Doncs aquesta noia és a Girona, la Papona, també fa de prostituta, però és clar, és molt diferent des del punt de vista de l'aspecte que la Fineta. La Fineta és la típica femme fatale, és la típica, el típic personatge que xucla l'enteniment, viciosa, libidinosa, tots els adjectius que hi pugueu posar. Doncs elles dues arriben a la catedral, li demanen a en Josafat que els ensenyi el campanar, que és tota una història, pujar allà dalt, que és com una mena d'intestí dintre de la catedral, perquè el gran personatge aquí és la catedral, a més és molt interessant. I és el primer contacte, i per tant, en aquest primer contacte salten espurnes, tant per part de Josafat com per part de la Fineta. I diu així, diu... Fineta es plantà al costat de la seva companya i tot passant-li un braç per la cintura, pregà també el campaner, mentre alzinava el seu pit, torçava la testa i l'embolcallava amb una ullada somorta i defallida. Josafat fugí d'aquella seducció i amb un moviment esquiu i ferèstec passà el forrellat de la porta de la capella baptismal. La llum era escassa, el sol a fora devia pondre's i les dues mosses que esperaven en va la resposta de Josafat perderen les ganes de bromejar, sorpreses per l'aplanador aspecte que anava prenent aquell interior. Una sobtada desconfiança les tornant animentades, esbrinaren detingudament aquell paratge, en la buidor del finestral on tremolava agònica la crepuscular celístia, veieren l'amplària del mur isolador i terrible. S'adonaren del negre enigma que traspuava per les espitllerades obertures de l'enorme cilindre que tancava l'escala. Descobriren, penjats de l'ennegrida volta, els contrapesos del rellotge, feixugues pedres arrodonides i foradades, sostingudes per una corda nuada, a un barrot de ferro travesser que descendien lentament, imperceptiblement, fatals i amenaçadores. Alhora, notaren a Josafat un neguit estrany, brillejaven les seves nines i en un racó semblava encongir-se per botar com una fera damunt d'elles. «Anem», digueren les dues a la vegada. Josafat encenia la llumanera amb mà tremolosa, creia menys comprometedora la llum que la fosca. «Adeu, Josafat, què li direm a l'oncle?» «Què li direu? Què? A l'oncle?» «Ah, que no res, que no m'ha dit res, mossèn Lluís». «Està bé, vols fer el favor d'obrir?» «O què?» «La porta, home!» El campaner s'apropà al pany, però abans de donar el tom a la clau per a l'orella, li semblà sentir passos i recular amb el dit sobre els llavis. El color de les dues amigues s'emblanquí. La flama de la llumanera projectava ombres tètriques. Les formidables parets, amb els carreus terrosos, pareixien isolar-les de tota cosa vivent. La volta no es veia i allò semblava el fons d'un pou sense sortida. Lluny dels homes, apartat de tot auxili, de tota esperança. Josafat, amb el seu esverament, els causava l'efecte d'un boig ple d'avarícia per elles que volgués guardar-les allí, empresonades per una eternitat. «És vespre, Josafat, vols obrir?» El campaner no escoltava i, tot barbotejant algun prec, avançà dues passes vers Papona i la seva companya, que s'ajuntaren cercant mutual ajut. «Tornareu? No fa que tornareu?» digué com un gegant ploricó amb la veu entelada. Sí, tornarem. Obra, no podem quedar-nos més ací. Obra, Josafat, ho feu. Fineta, en passar a frec d'ell, sentir un bleix d'home enfebrat. Sobre la nuca, els cabells se li cargolaren desgarrifant-se i arran de la porta li fità per última vegada els seus ulls clars, verdosos, famolencs de noves sensacions. Josafat, alta la llumanera, veia brandar els costats impurs de la bagassa i una ira de lleó que ensuma la femella a través d'una reixa, l'arborà. Bé. Esclar, imagineu-vos 1905, aquesta novel·la, a Palafrugell, a la Festa de la Bellesa de Palafrugell, tots eren molt d'esquerres i, a més a més, molt liberals. Però el president del jurat era en Joan Maragall, i en Joan Maragall sabia que hi havia coses que es podien premiar i sabia que hi havia coses que no es podien premiar. Això ho dic jo ara d'així, d'aquesta manera. Però clar, vol dir que hi havia un control total i absolut de les obres que es premiaven des del punt de vista de la moralitat o de la immoralitat. La cosa va acabar que també s'havia presentat en aquest premi el figuerenc Josep Pous i Pagès amb una novel·leta que es titula L'home bo. I per tant, ja us podeu imaginar qui se'n va emportar les 500 pessetes, tot i que l'obra realment és molt bona. Josafat és molt bona. Va ser una gran injustícia no donar-li el premi, i Bertrana ho sabia. I tot això, evidentment, només és el començament d'una carrera que es caracteritza justament per això. És a dir, Bertrana vol escriure sobre allò que ell considera interessant d'escriure. Recordeu també Víctor Català, que ella enfocava la realitat des de la cara més obscura. Doncs Prudenci Bertrana fa exactament el mateix dintre d'un moviment que és el modernisme, que justament allò que propugna és això, la possibilitat de convertir en literatura tots els temes al marge de la moralitat o la immoralitat d'aquests temes. Això a Girona, de tota manera, no els va agradar gaire, sobretot perquè la gran catedral de Girona era la gran protagonista de Josafat. Però és que Bertrana va continuar, va continuar amb la seva tasca com a intel·lectual gironí, disposat a desvetllar tots els adormits de Girona. Aquesta era una expressió que s'utilitzava molt a l'època. I, per exemple, l'any 1910, la casualitat va fer que a Salt, que hi havia un sanatori mental molt important, que encara hi és, el director d'aquest sanatori fos un filòsof i intel·lectual barceloní que es diu, deia, Diego o Dídac Ruiz, mig anarquista, absolutament d'esquerres, que se'n va cap a Girona i que forma part també d'aquests grups intel·lectuals que presidia Bertrana. Amb Diego Ruiz, Bertrana escriurà un pamflet que es titula La locura de Álvarez de Castro. Álvarez de Castro era el general Álvarez de Castro, el gran heroi de la Guerra del Francès a Girona, la tres veces immortal Girona, una d'aquestes vegades ho és pel general Álvarez de Castro, que va aguantar el setge de Girona durant no sé quants mesos i, per tant, era l'heroi local. Es van decidir a escriure un pamflet on provaven científicament que aquell senyor no era un heroi. Els herois no existeixen, deien. el que és un boig. Esclar, això va provocar un escàndol, però increïble. Per què us explico això? Doncs perquè Bertrana, que com he dit, havia de treballar per viure, i que quantes més criatures tenia, menys podia treballar amb el que era la seva vocació i havia de fer el que li sortia, va acabar sent director d'una publicació que es deia Ciudadanía a Girona, que era de línia socialista. La primera vegada que el varen poder enganxar amb un article publicat en aquesta revista que era susceptible de ser portat a jutjat, doncs el varen tancar a la presó. Va durar poc temps. Esclar, li varen aplicar la llei de jurisdiccions, 1910, després de la Setmana Tràgica. Girona, esclar, d'alguna manera aquella gent es volia treure del damunt aquell corcó que constantment els embolicava la troca. I a partir d'aquest moment, quan Bertran surt de la presó, de fet hi va estar molt pocs dies, però va veure que Girona no era el seu lloc i se'n va anar a viure a Barcelona. Aquí comença un altre periple. Bertrana se'n va a Barcelona, es dedica al periodisme, fonamentalment treballa com a director de l'Esquella de la Torratxa, de la Campana de Gràcia, col·laborarà al Poble Català, després passarà a la publicitat, després acabarà a La Veu de Catalunya, és un personatge que va escriure moltíssim, farà de crític de teatre i per tant s'especialitzarà com a crític de teatre a La Veu de Catalunya i malviurà a Barcelona. I torno a dir malviurà. Bertrana serà un personatge incòmode en aquest sentit i amb molta mala sort, en el sentit que després de Josafat, el tipus de literatura que ell farà serà una literatura que ell descriurà com a escriure amb sang, una literatura sobre la natura, per tant, sobre els personatges, els petits personatges que viuen a la natura, els herois, que ell en deia, de la natura, per tant, des d'animals fins a pagesos, passant per, a més, gent que pateix per viure, i la seva literatura es convertirà en això. Les proses bàrbares són proses que tenen com a protagonistes aquesta gent innocent, aquesta gent que els costa de viure. A més, això ho fa en uns moments en què el noucentisme és el moviment important a Catalunya i un moviment literari i ideològic que defensa la ciutat i, per tant, la civilitat per damunt de tot. Per tant, Bertrana escriurà un tipus de literatura que serà sistemàticament criticada malament pels intel·lectuals noucentistes i sobretot perquè ell continuarà sent molt crític amb la societat del moment, no només la gironina sinó també la barcelonina, perquè és el moment en què es crea la idea de la Catalunya ideal, de la Barcelona ciutat. És el moment en què Eugeni d'Ors, Josep Carner, Guerau de Liost i aquests intel·lectuals vinculats amb el projecte de Prat de la Riba consideren que la manera de canviar una societat, la manera de regenerar una societat, és construir una màscara, que és una màscara ideal. Per tant, la literatura de Bertrana, que és una literatura dura, que és una literatura muntanyenca, que és una literatura en què la sinceritat passa per damunt de tot, és una literatura que no entra dintre del projecte institucionalitzador del noucentisme. I Bertrana se sent altra vegada marginat. Aquesta sensació constant de marginació, que a més després tindrà un altre element important, i és que el noucentisme, la novel·la, la deixarà de banda com a gènere. Aleshores, quan el noucentisme s'acabarà amb la dictadura de Primo de Rivera, el 1923, hi haurà el debat a l'entorn de la novel·la i es defensarà la novel·la per intentar de recuperar el pont amb el públic lector. Aleshores, Bertrana escriurà altra vegada i publicarà altra vegada. I el 1925 escriurà una novel·la que es titula Jo, memòries d'un metge filòsof. És la primera de les moltes novel·les que escriurà a partir d'aquest moment Bertrana. Són unes falses memòries escrites per aquell metge, el director del sanatori de Salt, en primera persona, i on queda aquest metge com un drap brut, absolutament. Bertran es venjarà del embolic dels problemes que li va portar aquell pamflet, La locura de Álvarez de Castro, creant unes memòries on carrega contra l'intel·lectual modernista, l'intel·lectual d'esquerres, en la figura d'aquest individu. I després escriurà el que és la seva gran obra, a part de Josafat. Des del meu punt de vista, Josafat és una obra magnífica, insuperable, moderna, però es considera que la que ara us explicaré és la seva gran obra, que és una novel·la autobiogràfica, que de fet és una trilogia de novel·les, que va escriure des de l'any, bueno, que va publicar la primera l'any 1931 i l'última la va acabar l'any 1939, i aquesta trilogia es titula Entre la terra i els núvols. Entre la terra i els núvols explica la història d'un personatge que es diu Innocenci Espriu, per tant, Prudenci, Innocenci, Espriu, del mas aquest de l'Esparra, és Bertrana, per tant és un alter ego de Bertrana, i aquest personatge ens explica tota la seva biografia, des de que era petit, en contacte amb la natura, a Tordera, amb una novel·la que es titula L'heroi, ai, perdó, L'hereu, fins al seu periple per Girona a l'època de l'escriptura de Josafat, en una novel·la que es titula El vagabund, i després hi ha una tercera novel·la que es titula L'impenitent. Són tres novel·les autobiogràfiques on Innocenci Espriu explica la seva història, la història d'una persona que té una vocació, que aquesta vocació la troba a la natura, que aquesta persona necessita constantment tornar a la natura d'una manera o d'una altra, que aquesta persona tindrà una vida molt desgraciada, i explica els seus problemes a Girona fins al moment en què marxa després de passar per la presó, i després explica la seva vida a Barcelona, que torna a ser igualment desgraciada. Perquè és terrible, perquè a més Bertrana tindrà quatre fills, tres noies i un noi, tres dels quals, dues noies i un noi, moriran. És a dir, l'única filla que li quedarà serà l'Aurora Bertrana. En aquesta autobiografia, que és una barreja de gèneres, entre novel·la i material biogràfic, realment, És clar, el que ens explica és la història d'un artista que per mantenir-se fidel a la seva vocació ho perdrà tot des del punt de vista personal. Però la fidelitat a la seva vocació serà precisament allò que ell considera o considerarà més positiu, perquè l'obra d'art, l'obra literària, que l'escriptor la treu de les seves pròpies entranyes, és el fill més important. Per tant, aquesta trilogia és la justificació de tota una vida per el reconeixement de la seva obra literària. Totes tres novel·les són unes novel·les molt interessants. La primera és una novel·la en què el personatge es troba constantment enmig de la natura i, per tant, allò que ens interessa sobretot són les descripcions de la natura, la relació que s'estableix entre el personatge i l'ambient. És una obra poètica, és una obra amb un lèxic realment impressionant, etc. El Vagabund i l'Impenitent són novel·les en clau. És a dir, els personatges que hi surten solen ser personatges que han existit i, per tant, hi ha com una revenja. Per tant, és un tipus de literatura que és molt dura, que ens explica una realitat que és la que no coneixem normalment, és la realitat, per exemple, de Girona, dels problemes que pot tenir un escriptor o un artista en un lloc com Girona. A Barcelona, el que se'ns explica és no la Barcelona ideal, sinó la Barcelona dels baixos fons, la Barcelona proletària, la Barcelona amb gent que pateix, etc, etc. Per tant, és una mirada, en aquest sentit, molt interessant, és la mirada de l'intel·lectual modernista, de fet, que ofereix aquesta cara obscura de la realitat. Si em deixeu també llegir un fragment al final, justament, d'aquesta trilogia de La Terra i els Núvols, un epíleg, hi ha un epíleg en què, en plena guerra civil, perquè Bertrana va seguint cronològicament la seva pròpia biografia, en plena guerra civil, Innocenci Espriu és a l'Empordà, a Sant Pere Pescador, està vivint a casa d'uns parents que els han recollit, espera que la seva dona torni de Barcelona, espera el tren, per tant, un tren que no arriba mai, és un home que es presenta ja com un vell derrotat, i a l'estació de tren troba un personatge, un noi jove, un noi que no és al front perquè està malalt, per tant és un noi que està prenent uns medicaments i que comencen a parlar, i de cop i de volta aquest noi el reconeix i li diu: "Vostè és Prudenci Bertrana, vostè és l'autor de L'Hereu, la seva literatura a mi m'ha servit per viure." I en aquest moment, al final de la seva trajectòria, en plena guerra civil, quan la gent s'està matant per una banda i morint de gana per l'altra, i ell explica també la gent, sobretot dones, que van a mirar si troben menjar en algun dels camps que hi ha per l'Empordà, etc. En aquest moment ell se sent reconegut. I per tant, al final de L'Impenitent diu així: "Era fosc quan Espriu emprengué el camí de tornada. La lluna, a punt de fer el ple, s'aixecava de l'indret de mar congestionada i solemnial. Diries que la seva grossa cara somreia al vianant i àdhuc que havia avançat la seva aparició per tal d'atrapar-lo pel camí i de felicitar-lo per l'aventurosa escena d'aquella tarda. Espriu, en veritat, marxava amb el delit dels triomfadors. Era ben poca cosa, mirant-ho fredament, el petit homenatge d'un viatger tributat al peu de la ferrovia, sobretot per a compensar-lo de tota una existència escarrassada i cruel. Però ja en tenia prou. La seva ànima modesta s'havia vist compresa i respectada amb una espontaneïtat i entusiasme filials. Altrament, l'ardor lleial, la fervorosa eloqüència, l'ímpetu dels raonaments esmerçats pel jove en la seva conversa, multiplicaven per mil l'efecte produït. Escoltar-lo era escoltar l'ambaixador de tota una multitud clamorosa i fanàtica de tot un poble senzill que porta el cor a la mà i expressa la seva admiració. I aquesta glòria latent, ignorada i tàcita tenia per Espriu la voluptuosa dolcesa d'un amor clandestí. I exultava com exultaria un príncep rebel que, ja caminant de vers el suplici, fos alliberat pels seus partidaris victoriosos i, en lloc de les grades del patíbul, petgés les del tron. I li sembla caminar al so de xarangues entremig d'aplaudiments i flors sota arcs triomfals i acompanyat de delirants cridòries. No sabia si allò era realitat o somni, quelcom d'espectral sorgit d'aquell vas d'alumini i d'aquells pòlvors remoguts dintre l'aigua per la vareta d'un màgic que ell, totxament, va confondre amb un llapis. En arribar a casa dels seus parents, una pressa insòlita l'ha fet pujar a la cambra que li fou destinada. Encén el llum. La disposició dels objectes dins d'aquella estança fa pensar en una interinitat d'extraordinària durada, en uns viatgers de pas encallats. Tres maletes estan estibades en un racó, devora un gros fardell de roba lligat amb unes corretges. L'abrigall del llit de matrimoni és un tapaboques de llana. D'un clau clavat al porticó de la finestra penja un mirallet portàtil i damunt d'una vulgar calaixera del 1800 hi ha tres fotografies. L'una representa la filla gran d'Espriu, asseguda al costat del seu marit, a la soca d'una palmera aterrada i envoltats d'un paisatge tropical. Les altres dues, els retrats en bust d'Anna Maria i d'Angelina dintre uns petits marcs de cavallet. Hi ha tothora davant d'ells, com si fossin imatges d'un altar, flors camperoles i, a manca de flors, brots decoratius dintre uns senzills gerros que Eugènia cura de renovar. Amb dues germanes es guarden a qui les mira fixament, pensarosament. Llur pare ha cregut de vegades llegir en aquells esguards una tímida acusació i s'ha preguntat si no seria just ofrenar-los en desgreuge totes les obres d'ell, cremant-les i esventant-ne les cendres. I s'ha preguntat també si, en cas de tornar a començar la seva vida, podria sostreure's a l'impuls, a l'obsessió, a l'encís que l'ha convertida en un calvari. I ha fet un sondeig profund, minuciós i desesperat, de la seva ànima. I amb horror l'ha trobada impenitent. Però avui els ulls d'Anna Maria i d'Angelina s'han endolcit. Llur esguard és el de sempre. Ve del lluny, trist i amorós, suavitzat altrament per un lleu matís de clemència. I així s'acaba. Amb la mirada des de el lluny, des de la mort d'aquestes dues filles mortes. A la novel·la no hi ha el fill mort, eh? O sigui, la novel·la no surt tot, eh? És una ficció en el fons, eh? Està preparada com una ficció, però l'hereu és en realitat l'heroi, l'artista heroi, que per mantenir la seva condició d'artista viu un calvari perquè està obligat a esdevenir el vagabund, a no aturar-se mai, i a més és l'impenitent. En realitat, Bertrana, a través de la literatura, sobretot a partir de l'any 1925, el que fa és construir la seva imatge d'artista, és convertir la seva vida en literatura. Per això, en el títol d'aquesta xerrada hi vaig posar la idea del mirall. Prudenci Bertrana, Aurora Bertrana, un joc de miralls. Aquí fixeu-vos que Bertrana reflecteix la imatge d'una de les filles, la que el seguirà en el camí de l'escriptura. Aquesta Aurora Bertrana, que nascuda l'any 92, molt aviat va estudiar música i dansa a Suïssa, que després molt aviat també es casarà amb un enginyer suís, que amb aquest enginyer farà el seu gran viatge a la Polinèsia, que convertirà en tema de la seva obra periodística i després dels seus llibres de viatges. Una dona que durant els anys 20 i 30 col·laborarà a la premsa de Barcelona, serà una de les primeres intel·lectuals i escriptores en català que viu aquest moment importantíssim, que és el final de la dictadura de Primo de Rivera i l'embranzida social, política, econòmica, etcètera, etcètera, de la Segona República. Aurora Bertrana serà una filla que, o l'única filla de Prudenci Bertrana que sobreviurà, i ella agafarà la imatge del seu pare, s'hi voldrà assemblar. Segons Aurora Bertrana, el seu pare no li agradava gens que ella fos escriptora, també. De la mateixa manera que Prudenci Bertrana explica en d'altres de les seves obres que el pitjor que vol fer un pare o un avi és regalar al seu fill o net una caixa de colors. Perquè, esclar, és posar el verí d'allò que ha convertit la seva vida en un calvari. Per tant, Prudenci Bertrana té, segons la seva filla, aquesta imatge també del fet que ella sigui escriptora. Però, en qualsevol cas, Aurora Bertrana serà una dona que a l'època representarà aquests ideals de llibertat, aquests ideals d'independència. Finalment se separarà d'aquest seu marit, viatjarà al Marroc, i de l'experiència del Marroc en sortirà el Marroc sensual i fanàtic, una obra important que a més va sortir publicada precisament l'any 1936, just abans de l'esclat de la guerra i, per tant, just abans de capgirar-se precisament aquesta evolució cap a la modernitat de la cultura catalana i la cultura en general, la cultura espanyola. Aurora Bertrana va escriure novel·les i va ser l'autora també d'una autobiografia no novel·lada com la del seu pare. De fet, en un article molt llarg que es titula Una vida, Aurora Bertrana recrea la vida del seu pare molt ràpidament, és com una nota biogràfica que presenta els llibres Proses bàrbares i Els herois del seu pare, i aquest text és molt interessant perquè aquí Aurora Bertrana dibuixa la figura del seu pare, la dibuixa, la idealitza per una banda, però per l'altra, i per això parlava de miralls, Aurora Bertrana també es dibuixa ella mateixa, es fa com una mena d'autorretrat. I en primer lloc ens diu que ella continua la manera d'entendre la literatura que tenia el seu pare, que és la sinceritat. Nosaltres, diu, els que escrivim amb sinceritat, però d'altra banda, diu, el pare es va equivocar fent una novel·la d'un material que és el material de les memòries i que havia d'haver utilitzat com un material memorialístic. No hi havia d'haver barrejat la ficció. I ella escriurà en dos volums unes memòries que aniran fins l'any 35 i després a partir de l'any 35, perquè Aurora Bertrana, després de la guerra, s'exiliarà, viurà a França, després tornarà, la vida però ja la té truncada. Deixeu-me només fer un exemple molt ràpid de la literatura de Bertrana a través d'allò que és més modern en la seva obra literària, que és el periodisme. És un article que es titula Llibertat, publicat en una revista que va durar molt poc temps, que es titula Evolució, i aquest article és del 24 d'octubre de l'any 1931. És a dir, tot just acabada de proclamar la República, quan tot era possible. I diu així, Llibertat. Heu-vos ací un vell mot d'actualitat. Ja veureu que és seca, tallant i molt interessant. Sona i ressona, s'escriu i s'exulta, es canta i es clama. Fa uns mesos encara que aquesta paraula era pronunciada recollidament i devota, acompanyada sovint d'un sospir o d'una queixa. Gràcies a la República, els homes i les dones espanyoles comencen a gaudir d'una llibertat positiva, embriagadora. Embriagadora. Aquest és el mot que més li escau a casa nostra. Ja som lliures, ja som lliures, escrivia un diari català amb lletres de tamany considerable. I en un país on hom ho ha estat tan poc de lliure, és clar, aquest nèctar diví, perdoneu la vella imatge, havia de pujar-nos al cap. Cada un, segons la seva educació i els seus gustos, en fa un ús diferent. Les dones de poble reneguen un xic més, espolsen les estores pel balcó, buiden les escombraries al pati. Els homes fumen al tramvia i escupen més sovint. Les criatures canten la Marsellesa i l'himne de Riego amb lletres populars contra els clergues. Les parelles es besen sota els fanals, la qual cosa feien abans darrere un arbre. Les noies que treballen es pinten i es repinten, es tenyeixen i es retenyeixen, lliurement i exagerada. Els dependents de comerç barregen el nom d'Ortega i Gasset i Unamuno, amb les qualitats del vellut i la seda. Els periodistes, oh, la divina llibertat d'impremta, dialoguen de diari a diari, traient-se tots els draps al sol, ficant-se amb els pares i les mares, els amics i fins la dida dels homes polítics. Els regidors es permeten atacs de nervis i s'insulten grotescament dintre aquell honorable saló de la històrica casa. Els diputats boxegen el Congrés i s'ennueguen a força d'insultar-se. Les noies intel·lectuals van a fer mítings pels pobles i somien a presentar-se per regidores. Les dones casades comencen a trucar a casa els advocats amb un interès creixent pel divorci. La classe benestant cerca orientar-se sobre aquest mot tan de moda i en desconfia considerablement. La llibertat d'anar traient diner del banc, ells ja la disfrutaven i realment aquesta portava gairebé totes les altres. Una nova llibertat, diuen, em sembla que hi sortirem perdent. I entremig d'aquesta innocent embriaguesa d'un poble, algú es preocupa pregonament d'encaminar les llibertats. Molts pensen, que difícil resulta ser lliure. I un altre, jo ho era ja infinitament, o encara, jo ho soc menys que abans. Si analitzem les diferents interpretacions que hom dona a la llibertat, ens trobarem que per cada llibertat que neix hi sol haver un esclavatge que comença. En els petits exemples innocents i respectuosos que m'atreveixo a subratllar, per no tocar-ne d'altres més proveïts d'espines, hi trobareu l'acompanyament al·ludit d'esclavatge. El transeunt ha perdut la llibertat de transitar tranquil. Ara rep la pols de les estores de la senyora que té la llibertat d'expulsar-les. El veí del pati ha perdut la llibertat de conservar les plantes i disfrutar de la netedat, gràcies a la lliure veïna que li aboca les escombraries. Els castos ja no van amb llibertat pel carrer sense ser torbats per les boques que es besen lliurement en públic. L'enamorat, el bon gust, l'elegància, la lliure intel·ligència també són víctimes de la llibertat d'acció, de la llibertat de paraula, de la llibertat d'impremta. Lliures amics de la República, perdó, lliures amics de la lliure República, mediteu un minut cada dia sobre el mot llibertat i perdoneu a una lliure escriptora la llibertat de paradoxar i de somriure. Molt diferent del pare, però fixeu-vos que també incòmode, perquè en aquests moments on la paraula llibertat és el que més es repeteix, demanar de pensar sobre els límits de la llibertat no deixa de ser una gosadia. Aquesta dona, Aurora de Bertrana, de fet, va ser l'encarregada, la marmessora dels papers del seu pare i finalment, si nosaltres ara coneixem Prudenci Bertrana tal com el coneixem, també és gràcies a Aurora Bertrana. Per tant, aquest joc de miralls em serveix per presentar-vos aquests dos personatges i demanar-vos sobretot que els llegiu, perquè és una literatura que és difícil d'explicar, però és molt interessant de llegir i, per tant, de dialogar-hi i de convertir-los en mirall nostre. Bé, i moltes gràcies.
Bertrana, a part de la seva obra literària que has esmentat, crec que també té una important obra pictòrica, no?
Sí, no sé si important. Deixeu-me que sigui una mica bertraniana també en aquest sentit. A veure, Bertrana és un personatge que es busca i que es troba, des del punt de vista artístic, amb la paraula, per tant, amb la literatura. Dintre de la seva obra pictòrica trobem obres molt desiguals. O sigui, trobem unes obres que moltes vegades imiten o emulen un Cases, un Rossinyol, etc. I després trobem molta obra que és molt d'esbós i molta obra per encàrrec. En aquests moments hi ha una exposició a Girona, al Museu d'Art de Girona, que és una exposició que intenta recollir tota la seva obra pictòrica també. I aleshores ens adonem d'això, que és una obra molt desigual, que és una obra no feta per un professional i una obra que ell també molt aviat va deixar de banda. Però clar, això és també una qüestió, diguem-ne, de gustos. Hi ha algunes obres que són emblemàtiques, com és ara, per exemple, Les cases de l'Unyà amb la lluna, que és, a més, una pintura que s'assembla molt amb un dels quadres que Rossinyol va fer a Girona i que de fet anaven a pintar plegats en les temporades que en Rossinyol hi era i en realitat des de començament de segle, des del moment en què comença a treballar amb aquests joves de vida i de l'enderroc, la seva prioritat és la literatura. Explica moltes vegades, té contes, ara acaben de sortir publicats tots els contes en un llibre que és un llibre realment gruixut, de Bertrana, i d'aquests contes en trobareu uns quants dedicats al tema de la pintura. I també Bertrana es queixava molt i estava molt dolgut pel fet aquest de no poder accedir a l'estadi de l'artista i haver-se de quedar a l'estadi de l'artesà o del pintor d'ofici. Ell no suportava una cosa que era molt habitual en aquells moments i era la pintura per encàrrec. Aquelles persones que anaven al pintor i li demanaven que pintés, per exemple, la seva casa pairal o que li demanaven que fes el retrat de la seva dona. I ell explica, té pàgines explicant allò de les senyores burgeses, lletges i amb bigoti, que ell els havia d'arreglar, etc. O, per exemple, un altre tipus d'encàrrec que li feien i que era terrible era pintar el retrat d'una persona morta per tenir-ne el record. I els exvots. O sigui, aquest era un tipus de pràctica en aquell moment que justament els Rossinyols i companyia van intentar d'eliminar l'artista. S'expressa ell mateix, expressa el seu jo, la seva missió o la seva vocació és d'arribar a suggestionar l'espectador i això forma part ja d'una operació que és una operació anímica, intel·lectual, que s'ha de pagar i que per tant no té res a veure amb l'art entès com a ofici, és a dir, allò que després faria o que ja estava fent en aquells moments la fotografia no té per què fer-ho l'artista. I esclar, tot això es veu en l'obra pictòrica de Bertrana.
Hola, bon vespre. Jo volia preguntar si és possible una pinzellada de la gran absent de la xerrada, oi? L'esposa barra mare.
És... Pobre.
Sí. Sí, jo veig que, vaja, intueixo que és la gran damnificada de la manera de ser d'en Prudenci Bertrana.
Sí, és un personatge que surt, en canvi, molt a l'obra. O sigui, aquesta tant jo, Memòries d'un metge filòsof, que és són unes falses memòries situades en el punt de vista d'aquest metge, però al voltant hi ha tot el món de Girona i per tant hi ha la Neus Salazar, que és l'Eugènia que surt a l'obra literària, i dintre de l'obra literària hi ha un personatge que és el personatge de la dona submisa, de la dona que té cura del marit, té cura de les criatures, que intenta treure diners d'allà on pot, que es dedica a brodar per la gent per fer més diners per poder alimentar unes criatures que moren totes de tuberculosi. Clar, o sigui, aquest és el tema, no? Hi ha un sentiment de culpa brutal dintre de l'obra, però per això és més bèstia encara al final l'impenitent, perquè l'impenitent és dir, si haguessis de tornar a viure, tornaries a fer el mateix, tenint en compte el calvari, i diu sí, perquè només amb el reconeixement d'aquest personatge al final de tot, que representa o simbolitza el reconeixement del públic, aquest és el meu fill, no? Clar, és brutal, és brutal. Clar, fer un estudi, és molt interessant, eh, això que acabes de dir, perquè analitzar la imatge de la mare, la mare de l'Aurora, que l'Aurora Bertrana fa com la Maria Rossinyol. La Maria Rossinyol va escriure una biografia del pare, Rossinyol vist per la seva filla. I jo recordo la primera vegada que vaig llegir aquella biografia vaig dir, però això què és? Perquè Maria Rossinyol, que havia estat abandonada pel pare, dona les culpes a la mare. Per acabar-ho de desdobar, no? I dius, bueno, això què passa? És clar, és la mitificació del pare. Sí. I en el cas d'Aurora Bertrana passa una cosa molt similar. Com que Aurora Bertrana no es vol assemblar de cap manera a la seva mare, perquè és un model de dona absolutament diferent, l'Aurora ni tan sols no en parla de la mare, pràcticament. És molt interessant, eh, veure això.
Al començament has dit que ni en Rossinyol, ni en Casa, ni ningú d'aquests tenia cap problema econòmic. No es podien fer l'artista.
Podien fer?
L'artista.
Sí, sí, sí.
Però en Prudenci Bertrana.
En Prudenci Bertrana no. I només parla de l'artista. És a dir, tota la seva obra literària gira al voltant de la idea de l'artista. Què significa ser artista? I clar, parteix de la idea romàntica de la vocació. Per això la primera de les novel·les de la trilogia es titula L'hereu. Aquesta idea de l'hereu que hereta la terra. La terra no l'hereta en forma de propietats, perquè el pare les perd, figura, però l'herència és molt més profunda. I per tant, aquesta vocació el toca absolutament i és com una mena de condemna. I ell explica, o sigui, tota la seva obra és això. No crea, per això, fixeu-vos que sempre... I a vegades parlo de Rossinyol, o parlo de Rodoreda, o parlo de Víctor Català i m'hi poso d'una manera, que jo m'adono que quan parlo de Prudenci Bertrana jo hi poso una certa distància, fins i tot jo, no? Perquè a mi em fa mal llegir-lo. Perquè és això, vull dir, heus aquí l'enemic, es presenta com l'enemic, es presenta com el personatge que viu al calvari, és el personatge que... és el jueu errant, que erra constantment, i mentrestant la dona fa de puntal, esclar.
Bona nit. Voldria saber, heu dit que l'Aurora Bertrana va anar a estudiar a Suïssa, i es va casar allà, però amb quins medis va poder anar si tots tenien tants problemes per menjar?
Perquè hi van amb una beca. Va anar a fer un sistema a través d'un personatge molt interessant que es diu Joan Llongueres i que de fet és el mestre de música. Va anar a fer un sistema d'ensenyament de la música a través del cant, etc., a Suïssa, a través d'una beca. Sí, sí. No, realment no tenien gaires diners, pobres. No, és constant, eh? A més allò quan ho llegeixes és constant. I llavors aquest Monsieur Chauffat, que va ser el seu marit, doncs va ser un matrimoni bastant complicat. Però esclar, suposo que també era la manera ella de sortir. Clar, és que la història és complicada, és complicada.
Hi ha algú més?
Algú més?
Que vulgui preguntar?
Tota la vida patint. Quina bandiga.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.